Fins aquí les notícies de les 12 del migdia d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin la 1. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Continuem en la segona hora de No venim a manual. Avui tindrem molta participació infantil i juvenil i continguts relacionats amb ciència i tecnologia. Començarem amb l'entrevista a alumnes de primer d'ESO que s'han convertit en divulgadors científics a través del projecte Ciència Inclusiva en Acció. També tindrem plans i recomanacions enviades pels infants i acabarem, atenció, amb un taller que consistirà en un viatge per la història de la tecnologia. Preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual. Avui coneixerem una experiència que ha convertit alumnes de primer d'ESO en divulgadors científics. Per això ens visiten en el programa Néstor Martínez, que és professora de ciències i coordinadora del programa científic del Col·legi Sant Josep Obrer. Bon dia, Néstor, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies per ser convidada.
I vens molt ben acompanyada perquè vens amb 5 alumnes de primer d'ESO.
Exactament.
Exacte, tenim en Adriana, hola.
Hola.
Dayan.
Hola.
Shooting.
Hola.
Àfrica.
Hola.
I na Mercè, que ja la coneixem, que és tertuliana de No venim amb manual. I tots ells han participat en el projecte Ciència Inclusiva en Acció, que és una iniciativa impulsada per la Conselleria d'Educació per acostar la ciència en els infants i joves d'una manera pràctica i oberta a tothom. Han fet experiments durant aquest curs, han compartit experiències amb altres centres, han dut la ciència, també molt important, en el carrer, i fins i tot han presentat els seus experiments a la Universitat de les Illes Balears. Avui ens heu d'explicar com heu viscut aquesta aventura científica, d'acord?
Sí.
Sí? Molt bé. I doncs començarem parlant una miqueta amb n'Ester. Explica'ns un poquet, Ester, com vos vareu animar a participar a Ciència Inclusiva en Acció i també en què consisteix exactament aquesta iniciativa.
Molt bé, moltes gràcies. I de Ciència Inclusiva en Acció és un programa que, com tu bé has dit, avalat per la Conselleria d'Educació i també per el servei, recolzat per el Servei de Formació Permanent del Professorat. I va sorgir aquesta idea de certes necessitats que nosaltres anàvem detectant, no? Certes necessitats a nivell personal, social i també més a nivell acadèmic. Personal social en el sentit que a les nostres reunions amb altres docents veien que, i detectaven que els nens perdien cert interès per la ciència. Totes les branques aquelles, el que són tots els cursos, diguéssim, de batxillerat, ja des del principi, que ells escoeixen les optatives de tercer i quart d'ESO, començava a haver una davallada d'aquest interès, no? Uh-huh. Segurament nosaltres pensàvem avaluar en la situació que serà, pues, en la influència d'internet, del canvi de paradigma que estem vivint tots, diguéssim, la davallada aquesta dels valors que, o la pèrdua dels valors que està influenciant tant el que és internet, les xarxes socials. Després també varen detectar a nivell més en sopars també, en companys, que a un nivell més acadèmic superior, per exemple, catedràtics o professors que estaven a un nivell més, per exemple, de l'UIB, uh-huh, vale, que ells sí que me deien, Ester, és que notant una davallada de que no venen persones amb interès per fer, per exemple, llegir una tesi o la falta de compromís, no?
I la falta de motivació,
també,
no?
Efectivament, sí, sí. Junt amb la part acadèmica, que si mos anam ja a dades més concretes, a lo millor 2000, des de l'informe PISA, des de 2018 o 2022, més recentment, ha hagut un... Nosaltres, la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre està com a avall de tot, de la puntuació, i tenim com una baixa incidència de desinterès per la ciència. Tot això, conjuntament, clar, nosaltres volíem recuperar aquests valors, no?
Els
valors que nosaltres li diem nosaltres a l'escola com els valors que estan com a més en perill d'extinció, no? Que són la permanència, la persistència, la paciència, no? Tot això ho volien recuperar de nou.
I en què consisteix exactament el projecte Ciència Inclusiva en Acció?
Sí, bueno, nosaltres aquest projecte mos ha permès, a part de crear una sèrie de tallers intracentre, juntar tots els objectius que cadascú feia de manera individual, cadascú en el nostre centre particular, unir tots els objectius per un objectiu comú, posar totes aquestes a l'abast de tots els alumnes de manera conjunta i fer una sèrie de cursos i una sèrie d'experiències que estigui a l'abast de tothom, no? Però de manera fent xarxa de professors, que no sigui de manera individual particular a cada centre, que jo faig un taller X i, per exemple, l'escola de vora fa un altre taller, i no sabem exactament, de manera independent, un de l'altre, que no sabem com se fa.
És a dir, és en xarxa fent entre escola i amb altres escoles del voltant,
altres escoles,
també, no?
Sí, altres escoles de la mateixa barriada Son Gotleu.
On
sí,
heu tret també la ciència en el carrer, a més, no?
Sí, sí, efectivament. Ha estat una de les puntazos i una de les activitats estrella del programa, treure la ciència en el carrer.
Vosaltres ja teníeu altres activitats, relacionades amb la ciència en femení, laboratoris a la carta, la fira científica, però treure la ciència en el carrer, com ho heu fet?
Sí, bueno, mos vam reunir, veritat.
Sí, 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 vàrem agafar un parell d'alumnes d'escurs, sí, els que estèiem interessats, o mos agrada molt la ciència i les assignatures que fèiem a l'escola.
De manera voluntària, ells se varen apuntar, se va donar com una espècie de comunicat amb tot el que estigui interessat en fer aquesta experiència, i consistia en que nosaltres, bueno, el servei de formació permanent de professorat mos va posar en el nostre abast els professors en una formació, i aquesta formació nosaltres la vàrem transmetre intra-aula, de dins aula, a cada un dels centres. I a la transmesa d'aquesta informació se'ls va oferir venir de manera voluntària, evidentment, si volien fer i tenir aquesta experiència, i simplement un dia, en s'ajuda, com vos dic, de la Conselleria d'Educació, mos van posar en meitat d'una plaça, en sos tenderetes, els xiringuitos,
a divulgar.
I a tot el que passava, veritat,
els experiments que varen fer a l'escola, que primer els varen fer tots a l'escola, a classe, cadascú de manera individual, i aquí ja els varen fer tots junts i ho ensenyàvem a la gent com ho havien fet.
Efectivament.
I tot el procés.
Molt bé, ara m'ha xerrat una mica amb tots els al·lots, només se'ns ha contat un poquet, m'ha xerrat també amb els companys. Vosaltres ja havíeu fet experiments mai o no? A casa?
A veure, sí, o sigui, jo vaig anar alguns anys per l'estiu a la universitat a fer alguns tallers sobre ciència i més coses.
Tu ja estaves un poc preparada, no?
Sí, perquè sempre m'ha agradat.
Molt bé, i els altres?
Jo m'he interessat aquest curs per la ciència i no havia fet cap experiment a casa ni res.
Jo, pues, tampoc és que hagi fet molta cosa, però jo tenia els típics kits aquests de fer experiments a casa caseros, i pues, amb allò me vaig començar a interessar i m'agradava molt, i quan m'ho varen oferir, pues, ja vaig dir que sí.
Molt bé.
Jo la veritat és que abans no havia fet ningun experiment, però m'ha agradat molt aquesta experiència.
I quin ha estat l'experiment o activitat que més vos ha agradat?
No. N'hem fet un parell que n'hem fet moltes, però les que m'han ensenyat, les que m'han agradat, són dues, que una era que una càmera que s'enganxava a l'ordinador, que aquesta va ser l'estrella, que era microscòpica i es podies veure de tot. I ensenyaven els dits, el brotó de les ungles...
Vaja.
Però llavors també ensenyaven fresses, que era molt curiós, o insectes molt de prop...
Molt bé. I a vosaltres hi ha algun descobriment, alguna cosa que vos hagi sorprès especialment?
A mi m'ha sorprès que els llevats són éssers vius.
Molt bé. Són tantes coses, que costa pensar-ne una. Què vos pareix que s'atregui la ciència en el carrer?
Pues a mi em pareix molt bé perquè si nosaltres tenim uns coneixements i algo que ens agrada fer, pues crec que ho podem transmetre a tota la gent i a lo millor una persona que no estava tan interessada en la ciència pot ser que ara, veient aquests experiments, en un futur li faci gana sortir al carrer a mostrar també el que sap fer.
Molt bé. Hi ha una cosa que vos vull comentar. Clar, vosaltres heu fet experiments, vos heu hagut de preparar, heu hagut de pensar, no?, com se feia, vos han format, però aquesta activitat no és només fer de científics, és de fet de divulgadors científics. Per tant, heu hagut d'explicar-ho a altres persones molt diferents unes d'altres. És complicat?
És un poquet complicat per als més petits, perquè no entenen res, però ja quan pillen el truco sí que és més fàcil.
I què penseu que és el més important a l'hora de transmetre coneixements a una altra persona?
A veure, també ja he d'explicar-lo bé, perquè si no l'expliques bé, pues,
clar.
No s'entenarà.
Tu ho has de saber bé, primer de tot, dominar-ho,
sí.
No?
I també tens de saber com... Per exemple, un nen de segon de primari no se lo pots explicar igual que un de segon de l'ESO.
T'has d'adaptar al teu públic.
Sí, ja has de donar exemples i així. I això és el que més m'agrada.
Posar exemples pràctics, no? Això és important.
Sí, sí, també vàrem haver de fer explicacions en anglès. O sigui, ens hem hagut d'anar adaptant.
Dos grups de nens de primari en anglès i era buah. Però ens vàrem adaptar superbé.
Sí, en el final va sortir bé.
Fins i tot, Regina, en xinès.
També?
En xinès. Veritat, Xutin?
Sí.
Sí, ella, una crac.
Conta'ns un poquet. Com va ser la teva experiència d'explicar els teus coneixements a altres nins?
Ha estat un poc complicat i he canviat un poc el vocabulari perquè s'entenés més.
Clar.
I, bueno...
Però ha anat bé.
Sí.
Molt bé. I anem a un altre punt, una altra acció de tot aquest projecte que heu fet, que és que fins i tot heu anat a la universitat.
Clar.
Que allà... tu te varen veure allà, Mercè, explicant davant les càmeres i tot, explicar els vostres experiments, no? Heu anat a ciència per tothom. Com ha estat l'experiència de fer de divulgadors amb universitaris?
Aquí sí que havíem d'emplear vocabulari més professional i tot això, perquè era gent que en sabia molt, però tothom està molt content i també llavors molta gent ens va arribar a aplaudir i llavors també vàrem anar per altres paradetes a veure. Com que era universitat, això ens havíem d'adaptar perquè hi havia gent que xerrava en xinès, gent que xerrava en anglès, gent que xerrava fins i tot francès, que aquí Néstor és una crac i ho va fer perquè sí, en sap molt. I vàrem anar explicant i posant exemples i si no, amb senyes o fotos també era...
Molt bé.
Ho podíem explicar.
Vareu fer moltes coses, vareu posar en pràctica més moltes habilitats. Per tant, jo vos vull demanar a tots que penseu una miqueta què diríeu vosaltres que porta aquesta experiència en els alumnes, a vosaltres, més enllà d'aprendre sobre ciència, que això heu après experiments, heu après ciència... Què més diríeu que heu après?
Hem après a explicar-nos més per si de major vols ser mestre o coses així, és millor perquè ja tens una base.
Habilitats per comunicar-te, clar. Molt bé. Què més?
A veure, jo m'ha agradat que hem pogut... O sigui, que hem sortit de la rutina, per així dir-lo, i que... O sigui, que hem mostrat més habilitats que les...
Que les habituals, no?
Sí.
Heu sortit de la zona de confort.
Sí.
Sí, a mi m'ha agradat que, com ha dit el meu company Dayan, que hem pogut aprendre més a expressar-nos, a contar les coses, i també hem hagut de pensar, perquè si traduïm en anglès, hem de pensar, doncs mira, ara això ho he de fer així, i he de dir això, o si eren nens més petits, doncs explicar-nos també millor.
Vos heu adaptat?
Jo també, com Nariana i en Dayan, m'ha ajudat a expressar-me millor davant la gent i he après vocabulari en altres idiomes, també.
Molt bé. Mercè?
Jo, sobretot, a tenir més paciència, que si els nens petits no ho entenen, tornar-ho a explicar.
Has de repetir en calma.
O cercar un altre exemple, o perquè, per exemple, una cèl·lula, que és una cèl·lula, que és una cèl·lula. Nosaltres tenim cèl·lules. I explicar sí, perquè nostres teixits i això. I sí, la paciència, sobretot.
Molt bé. I tu, Mercè, quin consell donaries a altres infants si els seus centres s'animen a participar en una iniciativa com aquesta?
Que vos animeu, que heu de sortir al carrer, explicar el que sabeu, perquè hi ha molta gent que no ho sap o simplement no s'ha interessat o la seva escola no ha fet aquestes activitats, que tothom ha de tenir, poder tenir aquesta oportunitat i que s'animin.
Molt bé. I d'Estera, que vam amb tu, ja teniu pensats altres projectes científics de cara en el curs que ve?
Bueno, sí, ja ho tenim en el forn. La veritat és que amb molta il·lusió ho feim. És lo guai, no?, de la docència. Encara no podem dir exactament...
No se pot desvetllar. No,
és com un pot de secret, però per no desvelar, no? Però sí que ho tenim ja mig pensat. Cada any tenim pensat fer una nova edició d'aquest programa tan fantàstic, Ciència Inclusiva en Acció, i com diu una Mercè, animam a altres escoles, perquè fins ara s'han unit l'Escola Miraculosa, Gabriel Valseca, Sureda i Blanes, Corpus Christi, que és també del nostre àmbit, i Sant Josep Obre. Però és un programa obert a que se puguin apuntar voluntàriament les escoles de la zona de Sant Gol Leu, i animam a totes les escoles que ho facin, perquè s'aconsegueixen objectius que d'una altra manera, de manera individual, com he dit abans, no s'aconseguirien. Però sí que tenim pensat per l'any que ve fer més activitats, en concret amb un objectiu sempre d'un tema concret. Enguany hem fet el tema aquest de
vida microscòpica.
Vida microscòpica, efectivament, els microorganismes.
Les cèl·lules, les bacteris.
Exactament. I per l'any que ve tenim ja pensat un altre.
Molt bé, no xerrarem més, que encara si no sortirà.
D'acord.
Moltes gràcies a tots per venir a contar-nos la vostra experiència i esperem que torneu l'any que ve amb aquests nous projectes de sorpresa.
Sí, encantats. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
IB3 Ràdio, formació. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Després de parlar de ciència, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens explicaran directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres reporteres.
Hola, soc la Sara, tinc 11 anys i soc d'Eivissa. Avui faré jo l'agenda de plans pels pròxims dies. Esteu preparats? Apuntau. Dia 12 de juny, hi haurà un taller d'escriptura als Espais Joves de Palma. Dia 13, hi haurà un torneig d'Smash Bros. A la fàbrica d'Inca. El mateix dia, a la Biblioteca Pública d'Eivissa, hi haurà un taller sobre què mengen els rapinyaires. I dia 20, jocs dirigits i d'aigua a l'Espai Infantil del Casal Jove de Porreres. A més, durant els mesos de juny, juliol i agost, tornen els contes al Bibliojardí, al Jardí de la Misericòrdia. I tots els caps de setmana, l'associació Koala Menorca proposa jugar a jocs de taula i jocs de rol per a tots els nivells. Ho heu apuntat? Idò, a passar-ho bé.
Gràcies, Sara. Moltes propostes. I ara continuem amb una recomanació, en aquest cas, de circ.
Hola, jo sóc n'Adriana, tinc 13 anys i faig circ i m'especialitzo en aeris, com per exemple s'esteles, saros, trapeci, coses així. A mi m'agrada molt perquè l'esport, jo sempre dic que és molt bo i que sempre convé fer esport per la salut de les persones. Jo recomano a la gent que vulgui començar que no s'estressin, que comencin a poc i que han de decidir bé el que els agrada i que tot se pot aconseguir, que ho han d'anar fent a poc.
Moltes gràcies, Adriana. També tenim una altra recomanació relacionada amb un llibre. Escoltau.
Hola, sóc la Fàtima, tinc 13 anys i venc a recomanar-vos llegir i més el llibre dels perseguidors de paraules. És un llibre que hem llegit a escola que fa que entres en un món d'acció. T'ensenya els verbs, l'apostrofació, el substantiu i moltes coses més. És un llibre molt espectacular perquè cada vegada estan desapareixent paraules perquè un monstre no vol que existeixi. I quan llegeixes entres en un món on t'emociones perquè tot està passant d'un moment a l'altre.
Moltes gràcies, Fàtima. I acabam amb un reportatge. En Fèlix va anar cap de setmana passat en el festival per famílies Tribu Fest i ens ha preparat aquest reportatge. Escoltau.
Hola, sóc en Fèlix i avui sóc reporter per No venim amb manual des del Tribu Fest, el festival musical per a famílies. I ara me'n vaig a fer d'entrevistador. Vaig a parlar amb Frank Pons de Pell de Gall. Bon dia, t'agrada estar en el Tribu Fest?
Sí, mos encanta. I ara pues, estem impacients per sortir a l'escenari ja, veure totes les famílies, com ho donen tot. Tenim un espectacle preparat molt participatiu i segur que tothom cantarà i ballarà les totes.
I com ha anat l'ensai?
I molt bé, la veritat és que duim uns quarts de concert ja i ho hem fet bastant ràpid. Hem evitat la calor, que fa molta calor, i bueno, això, preparats ja per sortir a l'escenari.
Per què recomanes anar als nits de festival?
Bueno, recomano, no tots els festivals, però un festival com aquest, sí. És un moment per descobrir molts d'artistes diferents, molts de grups, i també els horaris com els que fan avui pues, són molt assequibles perquè fiats com tu pues, puguin venir aquí i puguin veure música, no? Perquè moltes vegades sonam hores intempestives que per vosaltres pues, és complicat poder veure un concert, i un concert com aquest fa que la música pugui arribar a gent més jove i a famílies.
Ja sóc a casa. Sabeu que es pot fer a un festival? He anat a veure un concert de Pell de Gall. Després hem anat a veure en Tomeu Granera i després a la Tirolina. I he menjat hamburguesa. Idò, fins aquí el meu reportatge. Adeu!
Moltes gràcies, Fèlix, per aquest reportatge. Ja estàveu escoltant que hi ha moltes recomanacions, també propostes interessants pels pròxims dies, i ara en tenim una altra, sabeu quina és? Idò, seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us hem avançat abans, amb un taller sobre la història de la tecnologia.
IB3 Ràdio és diversitat. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.
IB3 Ràdio.
Avui volem fer un viatge per la història de la tecnologia, perquè abans dels mòbils, dels ordenadors i de la intel·ligència artificial hi va haver invents i descobriments que van canviar la vida de les persones i van transformar el món. Per ajudar-nos a fer aquest recorregut per la història, avui ens acompanya en Toni Oliver, que és subdirector de Relacions en Secundària i Estudiants de l'Escola Politècnica Superior, que és promotora del campus FuturTech de la UIP i que aquest estiu precisament se centrarà en un recorregut per la història de la tecnologia. Bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia.
Anem a fer avui un recorregut una mica, no?, per la història de la tecnologia. Però abans de començar, que tenim aquí a molts nins i nines impacients, te volien demanar què és exactament FuturTech i a qui va dirigit.
Molt bé, doncs Campus FuturTech és una activitat que muntam a l'Escola Politècnica Superior en col·laboració amb Robotics aquest juliol. I bé, són 4 setmanes, on cada setmana se tracta un tema un poc diferent. I està adreçat per alumnes de 5 i 6 de primari i també d'ESO. Per tant, si vos interessa, nosaltres trobam que és molt interessant.
Molt bé. I enguany, com dèiem, heu decidit fer un recorregut per la història de la tecnologia des de la roda fins a la intel·ligència artificial. Quin tipus d'activitats fareu?
Exactament. I doncs, són 4 setmanes, que són les 4 temàtiques que farem. La primera, xerrant de la roda, no? On veiem un poquet com aquest invent va transformar la humanitat i de més. Llavors, la segona setmana, xerrarem de l'arribada de l'electricitat. D'acord? On experimentarem un poquet en circuits i veurem com se crea i com se condueix l'electricitat. Ten alerta, no en rampem molts.
Això és important, important.
La setmana número 3 xerrarem de la revolució industrial, de l'artesà a la fàbrica, i veurem un poquet el tema de prototipat, del disseny industrial i coses d'aquestes, però sempre amb eines que podrien tenir a casa, que també fa més interessant.
Clar.
I finalment xerrarem de la digitalització, dels bits en els cervells artificials, i xerrarem un poquet de la intel·ligència artificial, que és un tema que està un poquet de moda, només un poquet.
Sí, tothom en xerra, no? Molt bé, doncs, nins i nines, jo proposo una cosa. Què vos pareix si feim una versió radiofònica d'un viatge a la història de la tecnologia? Estau preparats?
Sí!
Molt bé, sempre estan disposats, has dit, Toni? Vinga, i tornem a fer aquest viatge en estens i jo crec que hauríem de començar per la roda. Què sabeu sobre la roda?
Que gira.
Perfecte.
Se va descobrir la prehistòria.
Vinga, què més sabeu de la roda?
Per transportar.
Per transportar. Amb un segon, també, em torno a dir?
Que l'ha utilitzat molt a la vida diària.
Molt bé, sabem unes quantes coses de la roda, no? Què ens pots contar, tu, Toni, sobre la roda?
Ja ho havíeu dit, no?, que era per la història, i les primeres rodes que se coneixen tenen uns 5.500 anys d'antiguitat.
Genial.
Són molt anys, no?
I què més ens pots contar de la roda?
Que la roda va ser un dels primers grans canvis que hi va haver en la història, molt abans que l'electricitat, internet, tots els ordinadors. Llavors han aparegut milers d'invents després, no ens hem aturat d'inventar coses, però encara ningú ha aconseguit substituir aquest primer disseny, perquè al final la roda és una roda.
I digues. I tens algunes curiositats sobre la roda que ens puguis així contar?
Jo trobo que la roda és una de les coses que, primer, el que dèiem, no? És dir, no deixant de fer servir amb el mateix disseny, i a més és una eina que té moltes aplicacions, perquè tots estan pensant en la roda que podríem veure en un cotxe, en un carro, en qualque cosa per moure-se, però una roda de molí també és una roda.
Clar, estan moltes més bandes, no?
O dins un engranatge. També tenim rodes.
També. I què més? Quines altres curiositats així més històriques tenim?
Les piràmides d'Egipte, per exemple, se van construir abans que existís la roda. Per tant, no sé jo com duen les coses.
Sí, això sempre ha estat com un misteri, eh? Sí, sempre es xerra també de temes d'extraterrestre.
I d'ai, de fet, un poc el que dèiem, no? És a dir, les primeres rodes no se van fer servir per transport, no? Jo xerrant d'aquestes coses, però també per fabricar ceràmica.
Se feien servir per la ceràmica.
Un torn és una roda, també. I bé, podríem xerrar que a Amèrica existien juguetes amb rodes abans de fer-se servir per transportar, només per jugar.
No existien vehicles en rodes, però existien juguetes en rodes. És bastant curiós, això. I quines altres curiositats així de rodes? Perquè a vegades no en parlem massa, de les rodes tenim.
Idai, una és una que la roda té milers d'anys d'història, però les maletes en rodes és una cosa que té dos dies. Se van inventar fa poques dècades.
Per què ningú se li va acudir abans fer una maleta en rodes? Són pràctiques, o no?
Sí.
Per pujar escales, no. Per altres coses, perquè pot ser
no
per això. I després sabeu tamanys? Per exemple, tu, Rubén, que saps molt, una roda de Fórmula 1, com és?
Pues, justament després no em recordo.
Potser se sap el diàmetre i tot.
Però crec que eren 5 quilos, crec. Però és gran, eh?
Li demanarem com és de gran, en Antoni, com és de gran una roda de Fórmula 1?
Hi ha una roda de Fórmula 1 deu ser tan gran com tu o un poc més i tot.
Ja n'hi ha, eh? N'hi ha moltes i hi ha camions que tenen 60 rodes, per exemple, no?
60?
60 rodes.
Deu ser un camió molt gros, també.
I també hi ha rodes sense aire, no?
Uh-huh.
Que no s'apunxen. Ara esteu tots, eh? Bé.
Com els balons.
Anem a una altra etapa, eh? Perquè en totes hi ha moltes curiositats. Electricitat. Què sabeu sobre l'electricitat?
Que és un flux d'electrons des d'un pol negatiu a un pol positiu.
Molt bé, eh? Un positiu, eh? Anem per allà. Algú vol dir alguna cosa de l'electricitat? Sí. Ningú.
Néstor.
Exacte,
però les professores no valen ara, les profes no.
I que el pol negatiu és perquè té un excés d'electrons i el pol positiu la treu. I aquest moviment genera l'energia, que és l'electricitat.
Mare meva, Manu, vine aquí amb els especialistes, eh?
Ens han més que nosaltres.
Es va fer molt preparat. Mem, què ens podem contar? Què ens podeu contar un poc sobre l'electricitat, que entenguem tots, perquè això ja era un discurs molt elaborat.
I d'ahir, així com se roda, l'hem inventat de nosaltres, l'electricitat. No l'hem inventat de nosaltres, l'electricitat és una cosa natural que existeix. I nosaltres, el que hem intentat fer durant tots aquests anys i tots aquests segles, és intentar entendre com funciona. Ja. Però en el principi
no sabia,
era un misteri.
Com el fuego.
Clar, vàrem aprendre com funcionava i a produir-la, a transportar-la, vàrem il·luminar ciutats i avui hi ha moltes coses que necessiten de l'electricitat. Tens algunes curiositats que ens puguis contar sobre l'electricitat, a menys si les sabíeu o no? Mem, conta'ns un poquet.
I d'oi, el cos humà constantment genera electricitat. Això ho sabíeu?
Sí.
A mem, com tenim electricitat en el cos, per exemple?
Per exemple, el cervell, tot el que són les connexions de les neurones, són impulsos elèctrics que envien informació per amunt i per avall. El cos també batega gràcies a aquests impulsos elèctrics que fan que se mogui i se sent que se remeni per tot el cos.
I a la natura sabeu com tenim electricitat? Per on? Que vos sona? Com vos pot arribar a l'electricitat?
Els rayos, els lampos...
Els llamps, els llamps. I tenim alguna dada de llamps?
Idoi. Cada segon cauen de més 100 llamps a tota la Terra.
Algun lloc de la Terra, uau.
Cada segon.
Cada segon.
100 llamps, són molt de llamps, eh?
I després, clar, l'electricitat estem acostumats a posar el mòbil a carregar, per exemple, però també l'utilitzem cada dia sense pensar, està a moltes més coses, l'electricitat, no?
Uh-huh. Per exemple, quan fem una foto o fem un missatge amb el mòbil, perquè això pugui moure-se i se pugui enviar i se pugui fer la foto i enviar-se i rebre-se a l'altre costat, tota l'estona s'ha de moure l'electricitat, com dèiem, d'aquest pol negatiu en aquest pol positiu, però dins uns pols que són bastant petits, que estan dins el nostre mòbil.
I després també tenim centres de dades, no? Que això ja és una altra història, que també empren moltíssima electricitat.
Exactament. En el final, aquesta informació no només se processa en els dispositius que tenim nosaltres, sinó que se processa en aquest famós nígul que no sap molt bé on està. Ja ho sabem, està en els ordinadors de qualcú altre. I aquí se mou moltíssima informació, per tant, se mou moltíssima electricitat.
Molt bé. Vinga, anant ja a la revolució industrial. Què sabeu, a més, si ho heu estudiat a escola o no? Algú ha estudiat a escola?
Sí, no me'n recordo molt. Però
amem, quin segle? Amem, intentam.
De nou.
Sí,
de nou.
Sí, ho heu dit bé. I què va passar a la revolució industrial? Què penseu que va passar?
Que es van inventar coses com la màquina de vapor, si no vaig malament.
I ja no utilitzaven tant la mà d'obra humana, sinó més tecnologia.
Exacte, molt bé, ho heu dit molt
fàbriques.
Bé.
Fàbriques...
Exacte, hem passat de la mà d'obra a les fàbriques. Ja fa una bona... Bé, ja fa uns anys, no?, des del segle XIX. Tenim curiositats sobre la revolució industrial. Quines curiositats tenim? Ja ens han dit que abans tot se feia a mà, clar, i en la revolució industrial...
Se va deixar de fer a mà perquè ja teníem màquines, teníem coses... Començaven a ser automàtiques. És a dir, començàvem a tenir com a robots, només que aquests robots no caminaven. Per exemple, una camió podia tardar dies a fabricar-se amb aquestes màquines, i el procés se va agilitzar respecte de fer-ho a mà.
Clar, després també estaves transport. Vosaltres penseu que abans era fàcil anar a fer feina a una altra ciutat?
No.
Tardaves dies, no? Si feies feina a un poble, imagina't, te n'anaves a viure allà per èpoques, perquè no podies agafar un autobús.
De fet, aquí a Mallorca hi ha poblacions que s'hostalot i coses d'aquestes que eren hostals de carretera perquè la gent estava dies viatjant. I això no té gaire sentit.
Però també comentant, no?, que quan varen aparèixer els trens, la gent tenia por a pujar-hi, no?
Sí.
I què se deia? Hi ha una curiositat bastant graciosa sobre els metges que pensaven que viatjar...
Se pensaven que viatjar podia ser perjudicial per la salut, però 50 km per hora...
Si viatjaves a més de 50 km per hora era perjudicial per la salut, això pensaven.
Jo crec que això ja ho han superat un poc. Ara...
Sí, no?
Mos pujam a les atraccions, les parts d'atraccions, que jo crec que van més ràpid que 50 km per hora.
Crec que eren els mateixos metges que te posaven sanguijuela.
Sí, no, tampoc molta credibilitat en segons quins aspectes. I també hi havia gent que pagava només per veure passar una locomotora. Imagineu quin espectacle era allò.
Uau.
De fet, hi ha una anècdota d'una pel·lícula, Toni, ja no sé si la recordes, una de les primeres pel·lícules de la història que mostrava un tren entrant a una estació.
I d'ahir sí, conta la llegenda que alguns espectadors se van assustar tant pensant que la locomotora sortiria de la pantalla.
Ui, heu escoltat en això, eh? Uau. Vinga, anem a la darrera, que aquí ja tenim ordinadors i intel·ligència artificial.
Uey.
Què sabeu de la intel·ligència artificial? Vinga, ha arribat el vostre moment de parlar.
Que molta gent l'utilitza per estudiar.
Que molta gent l'utilitza per estudiar en públic.
Que mos ajuden moltes coses, però a vegades tampoc li han de donar tant d'ús.
D'acord. Vinga, més coses?
Que falla moltíssim.
Depèn
de quina.
Que molta gent l'utilitza per no estudiar, que no és el mateix, i també que te censura paraules perquè sí. Més, per exemple, t'ho censura.
D'acord, també.
Que la gent fa històries fictícies sense IA.
Que treu informació d'internet i no és fiable. Pot treure d'on sigui, tu li has de corregir, demanar, s'equivoca mai.
Has de contrastar, no?
Sí.
Molt bé. Saben unes quantes coses, oi?
Que s'ha de fer un bon ús, perquè que ja fan cursos i això, i has de saber també com fer un bon ús d'aquesta intel·ligència artificial.
Molt bé, molt
que
bé.
Que té trucs perquè te respongui bé.
Li han de fer bons prompts.
I tractar-lo bé.
I tractar-lo bé, per si de cas hi ha una revolució de ses IAs. Molt bé. Vinga, idò, clar, la nostra vida ha canviat, no? Hem ficat els ordenadors, han canviat la manera de treballar, de comunicar-nos, internet ens ha connectat, i ara tenim, com deien, la intel·ligència artificial, no? És una nova etapa tecnològica. Ens pots contar curiositats des de que hem entrat a l'època, a aquesta nova era? Quines curiositats tenim, amem?
Mireu, tots sabeu que els ordinadors, i els mòbils també, tenen disc durs. Mira, el primer disc dur pesava més d'una tona. Això és molt, eh?
Això és bastant, sí.
Com una habitació.
Exacte.
Era ben gros.
I què més?
Mira, els ordinadors que van dur en els humans a la Lluna, per poder dur coet i de més havien de tenir ordinadors, ja, tenien menys potència que molts dels mòbils actuals, dels que tenim a la butxaca.
Imagineu-vos.
I no fa tant d'anys, d'això, eh?
No. 1969.
Idò.
Apollo 11.
Molt bé, molt bé. Clar, i si parlam de ses IAs, per exemple, vosaltres sabeu on trobam intel·ligència artificial? A més d'anar directament a la intel·ligència, està a moltes bandes. Teniu algun exemple d'on trobam intel·ligència artificial? Mira per allà, públic.
Ara mateix, anuncis de la tele els fan amb intel·ligència artificial, molts de cartells, com per exemple aquí de fora hi havia un de Saqualand, també estava fet amb intel·ligència artificial.
Alexa.
O sigui, ara un poc per tot.
Quan anava un cercador, una plataforma de pel·lícules, per exemple, que te recomanen vídeos, això?
L'algoritme, també.
Quan te'n vas a un cercador, que ja moltes vegades t'ho surt directament intel·ligència artificial.
A una aplicació, tu t'agrada molt mirar receptes de cuina, te n'instal·les una altra i el primer que te surt són...
I també hi ha gent que ha fet inclús pel·lícules, crec que ho intenten. Bueno, no triomfen, però ho intenten.
I els vídeos que fan...
I artistes. Hi ha gent que diu que són artistes, dia, que diuen, ia, en un dibujo.
Són crítics, en intel·ligència artificial.
No, en intel·ligència no, qui la usa.
A qui la usa com no toca, no?
Sí, l'intel·ligència artificial.
Bueno, no sé si ja ho he dit, però també se pot crear llocs, plataformes, amb intel·ligència artificial.
Home, si intel·ligència artificial, ara que tenim, que parlam en l'Escola Politècnica Superior, té moltíssims d'usos i moltíssim potencial, però tot està en com l'emprem, no?
Exactament. De fet, heu dit molts exemples i, al final, d'intel·ligència artificial, hi ha molts tipus d'intel·ligències artificials. De fet, fa molts anys que existeix la intel·ligència artificial. El que es veu és que darrerament hi ha hagut una gran revolució amb unes descobertes i innovacions recents que és veritat que li han donat un pot a volta. Però hi ha molts tipus d'intel·ligències artificials i, en el final, sí, l'important és fer-ne un bon ús.
Perquè, si no vaig malament, se va descobrir el 2019.
És a dir, aquests invents recents sí, són una tecnologia que ha estat moderna perquè també s'ha pogut fer gràcies a la innovació en l'eficiència dels nostres aparatos, perquè abans necessitàvem una potència dir que no teníem ara mateix.
Hem de dir una cosa, que moltes de les professions, a més, que fareu els infants d'ara, no existeixen encara.
Sí.
Ni existeixen, per exemple, en el futur que hi podria haver.
I bé, sí, podrien xerrar d'entrenadors d'intel·ligències artificials o dissenyadors de robots o especialistes en tecnologies que encara ni s'han inventat. Això són coses que...
Hem d'estar oberts, també, no? I hem d'aprendre a manejar bé com toca la tecnologia. I de què vos ha agradat aquest viatge per la història de la tecnologia?
Sí!
Jo crec que ens han quedat en ganes, però, d'aprendre més amb un concurs. Què trobau?
Sí!
I de vinga, tots a fer concurs. Molt bé, idò, Toni, tu ens has preparat proves que són així diverses, no?, sobre tecnologia, invents... Aquí a Lots hem de donar-ho tot. Clar, vosaltres esteu ben preparats?
Sí!
Públic, esteu preparats?
Sí!
Vinga, idò, Toni, com començarem?
Vinga, ja, començarem escalfant. Vos direm el nom d'un inventor o científic famós i vosaltres l'heu de completar, eh?
Vinga, molt bé. Amem. Preparats?
Sí!
Vinga.
Vinga, idò. L'inventor de la bombeta va ser Thomas...
Edison. Molt bé, sí.
Molt bé.
Bé, que se diu que va ser l'inventor, però...
Sí, en realitat hi va haver altres inventors que també van fer feina abans i, bé, Edison va ser el que la va millorar i la va fer arribar a la gent.
Molt bé. Què més? Seguim.
L'inventor de les màquines voladores va ser Leonardo da...
Vinci.
Molt bé.
Molt bé. Un dels grans impulsors de l'electricitat moderna va ser Nikola...
Tesla.
Molt bé. L'inventor de la impremta va ser Johannes...
Gutenberg.
Molt bé.
I l'inventor de la ràdio va ser Guglielmo...
Marco...
Polo.
No.
No.
Marco...
Ni.
Sí, molt bé.
Molt bé. Normalment se diu que Marconi va inventar la ràdio, però també hi van participar altres científics, és el que té la ciència, molta gent hi fa feina. I Marconi va ser un dels més importants perquè va ajudar-la a fer funcionar i també estendre-la arreu del món.
Se de la ràdio voleu d'aprendre, eh? Que si no... Vinga, seguim més.
Sí.
Vinga.
Sí.
Com continuem el concurs?
I ara jugarem a la línia del temps dels invents.
Ui! Línia dels temps dels invents.
Vos direm tres invents, objectes o tecnologies, i haureu d'ordenar-los del més antic en el més modern.
Del més antic en el més modern, no?
I alerta, perquè algunes coses que avui mos semblen molt modernes en realitat existeixen des de fa centenars o fins i tot milers d'anys.
Esteu preparats?
Sí!
Vinga. Començam. Primer començam amb una ronda de transports, no?
Exactament.
De més antic a més modern, no?
Vinga.
Dona'm els elements.
La bicicleta, el tren de vapor i el submarí.
Quin és el més antic, diríeu?
El submarí.
La bicicleta.
No.
La bicicleta, el submarí...
Bicicleta, tren i submarí.
El tren.
No, el tren...
És que la bicicleta jo crec que és per enganyar.
La bicicleta la va fer Da Vinci, si no vaig malament, era de fusta i impossible de dur, i crec que hi aniria la primera.
Sí, bicicleta és la primera.
I quina és, mem? Anem a explicar-ho.
Vinga, doncs. Però el que tenim per aquí, l'ordre correcte és primer submarí...
Ho he dit!
Després el tren de vapor i llavors la bicicleta.
Oficialment se va inventar l'any 1817, la bicicleta, i el submarí del segle XVII. Uau! Està fet tot un poc per complicar-ho, eh? Per tant, no contesteu en lògica. Anem un poc a l'inrevés, o no? Vinga, ronda de menjar i cuina.
Vinga, da, ordeneu de més antic a més modern. Primer, la gelera. Segon, es menjar per endur. I darrer, la batedora.
Què és el més antic?
El menjar per endur.
Batedora, gelera, menjar per endur.
Amem, per allà que
diuen... Menjar per endur.
Estic d'acord amb el Marwen.
La gelera és la més antic.
Jo crec que el més modern és la gelera. El més antic, el més antic és... No, sabatadora és... Ah, val, és que no... Val. El més antic, el més recent és sabatadora, la gelera és al mig i el primer és el menjar per endur.
I dos encertat. Un aplaudiment, molt bé.
Idò, encara que paresqui una idea molt moderna, es menjar per endur ja existia a l'antiga Roma.
Uau!
Molta gent en comprava i se'ls endur, eh?
Molt bé.
Ah, ja ho sabia.
I després la gelera, més o menys, va aparèixer al segle...
Sí, segle XIX, la gelera moderna. El que permetia era conservar els aliments durant més temps, ja ho sabem.
I la batedora elèctrica.
Clar,
ja, segle XX.
Ja, ha de ser modern.
Vinga, ja acabam. Els darrers. Són invents elèctrics o no? No ho sabem molt bé, mem. Vinga, ronda curiosa, de més antic a més modern.
Menys si els podeu ordenar. Primer, les portes automàtiques, la torre d'or elèctrica o la màquina espenedora.
Com ho col·locau?
La més antiga, la màquina espenedora.
Sí. Clar, ja esteu fent tots a l'inrevés, eh? No ho sé jo, però amem, què més? Amem, anem pas públic. Després de la màquina espenedora, què diríeu? Portes o torredora?
La torredora, jo diria.
La torredora.
La torredora, les portes...
No, la torredora.
Torredora, l'últim.
La torredora, el més antic. El més antic, la torredora.
No, és elèctrica, la torredora.
Bueno, la màquina també.
Ah, bueno. Pues quan ho havíem fet?
Amem. Màquina espenedora, la més antiga, la torredora, la més moderna.
Sí.
Ho heu encertat, molt bé. Amén, compta'm.
I veus, la màquina espenedora és sorprenentment antiga. Ja n'hi havia una segle primer que funcionava amb monedes i donava aigua.
Uau.
Les portes automàtiques també tenen antecedents molt antics i funcionaven amb mecanismes, pesos i politges.
Clar, no era amb electricitat.
Clar, si no va amb electricitat ja pot ser més antic. I finalment, la torre elèctrica, deia, sí que és molt més recent i no apareix fins al final del segle XIX.
Molt bé, un aplaudiment, eh? Vinga, seguim, això se va acabant i ho anem complicant una mica més. Anem amb una prova que pot ser més difícil del que sembla. A què jugam?
Jugarem a existeix o no existeix. Vos direm invents i objectes ben estranys. Alguns existeixen de veritat, se poden comprar, d'altres, molt les hem inventat.
Molt bé, vosaltres heu de dir, sí, existeix, no existeix.
Vinga.
Vinga, preparats. Eh? O existirà, però això no val, perquè això no ho sabem. Vinga, el primer invent és un...
Paraigua per cans.
Existeix.
Correcte. Sí. Eh? Perquè els cans puguin passar. Els cans tenen de tot ja avui en dia. Vinga, un altre.
Un despertador que surt corrents perquè l'hagis d'atrapar.
Fals.
No existeix.
I d'ocio existeix. No sabem molt bé com va, però sí.
Crec que vos faria falta per aventura.
Sí, sí, pot estar molt bé. Vinga, un altre.
Un traductor de miols de moixos.
Vertader.
No existeix. Estan treballant amb els gossos, però els moixos encara no.
Correcte, no existeix.
Existirà.
No vol dir existirà, eh?
Sí, existirà.
No existeix cap aparell fiable per traduir en els moixos.
Ah, fiable.
Potser existeixen coses així. Vinga, anem.
Una torradora transparent per veure spa mentre se torra.
Fal. Existeix?
Existeix.
Existeix.
I deu ser molt pràctica, perquè així no se te crema spa.
Existeix.
Molt satisfactori.
Sí, amem, vaig allà, que hi ha els pares emocionats. Què deis, pares? Vinga, amem, volen sentir.
Crec que sí, des d'aquí.
Idò, sí, heu tingut raó, molt bé. Eh? Vinga, un altre.
Molt bon invent.
Un llit que se recull automàticament quan sona el despertador.
No. Fals, perquè tu hi series de dins i...
Fals.
No. És autèntic, però supos que deu tornar-te un temps per llançar-te del llit, perquè si no seria un pot dramàtic. Vinga, un altre.
Un raspall de dents que canta òpera mentre te rentes ses dents.
Fals.
Això no existeix. Fals.
No, els raspalls no canten òpera per ara, eh? Però mai se sap. Eh? Vinga, un altre.
Un semàfor per a coloms.
Sí. Fals.
Això no existeix.
No respeten els semàfors, els coloms. Seguim.
Unes ueres que permeten veure els deures acabats abans de fer-los.
Fals.
Existeixen.
Significa
una intel·ligència artificial.
Amem. No existeix com a tal unes ueres que te permetin veure els deures acabats abans de fer-los, però que les intel·ligències artificials te fan els deures amb una foto, li fas una foto i després sí.
Sí, perquè hi ha ueres que fan fotos.
Però no és que tu vegis en les ueres ja directament només en la mirada els deures fets, que això... Seria perillós i tindria molt d'èxit aquest invent, però no.
Sí.
Molt caro.
Vinga, i en queden dues, va.
Vinga, un robot que te dona de menjar crispetes mentre mires una pel·lícula.
Això
vinga, sí.
Vertader.
Vertader. Sí, sí, existeix. Així no n'has de moure ni sa mà, directament. I el darrer...
Un cotxet per passejar gallines.
Fai,
sí,
vinga.
Existeix.
Existeix.
Per sa gent que li té ganes de passejar les gallines, sí, existeix. Vinga, ja anem a la darrera prova. No estigueu tensos. No és difícil. Només és molt ràpida. Què hem de fer?
Vinga, durant aquest minut heu de dir idees d'invents que encara no existeixen o que vos agradaria que existissin.
Esperau, tranquils. Anem a fer com una espècie de brainstorming molt ràpid d'invents que vos agradaria que existissin. Quan més originals, millor. Vale. Posarem una musiqueta i anirem dient ràpidament invents. Preparats?
Sí.
Si poden ser no escatològics, millor. Eh?
Què és escatològic?
No caques, no pixos i coses d'aquestes. Eh? D'acord. Idò, música d'atenció. Invents. Ràpidament.
El Marc 85 d'Iron Man per a gallines.
Uau. Més invents. Vinga, pues públic, invents.
Una màquina per professors per corregir els exàmens.
Ui, aquest ha agradat. Què més? Vinga,
una màquina
via.
Per doblar calcetins.
Per doblar calcetins.
Exacte, que també te dobles les camisetes i te fa totes les coses.
Jo crec que ja existeixen, i els deures també, Ala.
Com una càmera que detecta si estan utilitzant algun tipus de xuletes en els exàmens.
Mira, aquí estan ajudant els professors molt, eh? Jo pensava que dirieu altres coses.
A les mecàniques que et puguis passar a les espatlles.
Vinga, a les mecàniques, què més?
Una màquina que converti és... Bueno...
Que converteixi...
Els pets en energia.
Bé, molt bé. Escolta, això aquí ho donem per bo.
Els pets de les vaques.
Els pets de les vaques, que són contaminants. Què més?
La màquina del temps.
Ah, clar, ja si posats a demanar, màquina del temps. Vinga.
Un cotxe que es pugui fer submarí.
Un cotxe submarí, eh? Un poc
així. Hamburgueses que no engorden.
Vinga.
Ojalá.
De verdura, ja està.
No,
directament.
No, hamburgueses de verdad.
Hamburgueses de
una resta. Màquina que li demanes qualsevol cosa i te cuina en segons.
Molt bé.
Un mòbil que solament diguen-li el que vols no fa falta ni que...
Que te fa tot. Així. Que viu per tu, ja, directament.
No, directament.
Un rellot...
No sé qui lo llama.
Un fa de tot.
Un incrementador d'intel·ligència.
Molt bé, molt bé.
Exacte.
Amem.
Quina bona idea. Una màquina que tu puguis entrar quan estàs malalt
i te cura.
Es diagnostica, es diagnòstic just sense haver de fer cap prova invasiva.
I ja te pot curar també, ja aquí som, no? També. Molt bé. I, vinga.
Una màquina per aturar els temps i que tu puguis fer el que vulguis amb els temps aturats.
I els altres allà aturats, no?
No, una màquina que te deixi a la... Que te deje elegir los días que te pones enfermo.
Ah, vaja.
Los días de examen te pones enfermo.
Vinga, Amanda, acabam amb tu.
Una màquina que entres i te lava el pelo i te lo peina sin que te duela.
Ah,
jo tinc un altre, Un traductor per llegir la lletra dels metges.
També. Bé, molt bé, un aplaudiment, molt bé. Ja no vos demanam pels noms d'aquests invents, perquè ja això es donaria per un altre programa sencer. Però bé, jo crec que ha estat molt, molt interessant. Què trobes, Toni? Com ho han fet?
Jo el que tinc és que tinc molta esperança que d'aquests invents que heu dit, tots no, però alguns... Algun inventaró, que sí?
Jo crec que,
jo crec que sí.
És que no sabem més com seran les professions del futur. Vete a saber d'aquí 20 anys que troben que fan tota aquesta tropa d'aquí. No ho sé, potser els trobam aquí dissenyant...
O netejant l'espai.
O netejant
l'espai. Jo tinc moltes esperances.
Molt bé, molt bé. I de moltes gràcies, Toni, per haver-nos ajudat en aquest passeig per la història de la tecnologia. Important, on podran trobar més informació les famílies sobre les activitats com FuturTech, que promou l'escola politècnica, per acostar infants, adolescents, a les matemàtiques, les enginyeries, l'edificació i la tecnologia.
Exactament, podeu cercar a qualsevol cercador, Escola Politècnica Superior UIB, i cercau aquí Futurs Estudiants, i trobareu moltíssimes activitats, perquè la veritat és que no mostraran de fer coses. Idò, i ja ho sabeu, cercau, perquè tindreu coses que fer, segur.
Molt bé. Idò, així acabarem el programa d'avui. Anem a dir adeu a la de tres. Vinga, un, dos i tres.
Adeu!
Adeu.
tot l'univers. Mil planetes per conèixer, fer-me amics d'extraterrestres verds. Veurem tot l'univers, mil planetes per conèixer, convidar-los tots al meu coet. Puja el meu coet, anem volant fins a la lluna. Puja el meu coet, anem a qualsevol indret. Puja el meu coet, anem volant fins a la lluna. Puja el meu coet, tots junts viatjarem. Veurem tot l'univers, mil planetes per conèixer, fer-me amics d'extraterrestres.